Ràdio Ciutat de Valls parlem de les malalties i complicacions que afecten la nostra salut amb el doctor Paco Ester.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do la de coses que hem hagut de deixar de fer i coses que ens hem perdut a causa d'aquesta pandèmia. Una de les que havíem deixat de fer i trobàvem a faltar és aquestes xerrades que ens feia el doctor Paco Ester. Bon dia.
Bon dia, Miguel Ángel, i bon dia a tots els oients.
Primer de tot, quedar-nos tranquils i saber que tot va bé. Per vostè, pel doctor Paco Ester,
sí,
tot bé?
Sí, sí, afortunadament estic bé, així com la meva família. Gràcies.
Perfecte, doncs ja està. Ara sí, era també una mica de calaix i inevitable doncs, que el primer dels temes que tractéssim anés una mica relacionat amb aquesta pandèmia. No en la malaltia en si del coronavirus, sinó que ho trobem molt bé, no el confinament, el postconfinament, això que ens està trastocant una mica, encara que no ho sembli. Però abans li demanaríem al doctor Paco Ester que ens posés una mica en antecedents des de la seva visió com a doctor i la visió més científica, doncs què ha passat exactament? En què ens hem vist involucrats?
Recordo al voltant de gener i febrer que des d'aquests micròfons parlàvem de lo que estava succeint a Wuhan, a Xina. I recordo una frase que tu la vas remarcar, Miguel Àngel, que era: no cal dramatitzar, però sí estar alerta. Malauradament hem assistit a un drama, i el drama és el que tots sabem, i m'agradaria en primer lloc donar les meves condolències als familiars dels finats i una pronta recuperació a totes les persones que han patit la malaltia d'aquesta epidèmia. Però què no s'ha passat? En primer lloc crec que havíem de reconèixer que aquesta pandèmia ens ha agafat als països occidentals en una situació molt precària. Tan precària que des d'aquí jo me'n recordo que parlaven de que tenia unes característiques, bueno, que el 80% no passava res, tal, però no sabíem de la contagiositat d'aquest virus i sobretot l'aspecte pitjor i més traïdor, que en la fase presimptomàtica era molt contagiós. Per tant, era un arma de dos filos molt, molt, molt agressius. I això ha posat de manifest una cosa molt clara, que en absència de vacuna, pues, l'epidèmia s'ha de combatre en el carrer. I perquè quan arriba un pacient a l'hospital significa que s'ha contagiat. Com que no tenim un tractament específic, resulta que el confinament, que és una mida de l'edat mitjana, continua sent l'única eina que hem tingut per poder frenar aquesta pandèmia.
Per què ha passat això?
Hi ha diverses coses, des del meu humil entendre. Posaré unes quants, però crec que hauríem de fer aquesta autocrítica per poder evitar posteriorment que això no es torni a passar. En primer lloc, crec que un factor molt important ha sigut la globalització. Esa globalització ha comportat que ens movem en vols aeris d'una manera molt, molt ràpida i molt freqüent, i això ha fet que la propagació del virus hagi sigut de la forma tan expansiva com s'ha donat per tot el món. A més, d'això, si veieu, els països amb més casos són els que tenien un percentatge molt, molt important de tràfic aeri. I si veiem les ciutats on més concentració d'afectats són també els que tenen un transport públic tan multitudinari com és el metro. Tant Barcelona com Madrid, clar, són tot allà hi ha una concentració, no demà, o sigui que la globalització i el transport públic, en la meva opinió, ha sigut el primer factor. El segon, està esmentada globalització, per la qual se concentra la producció de material sanitari en Xina perquè és molt més competitiu, no s'ha deixat pues con una triste realitat, que era que quan necessitaven material havien d'anar a comprar-ho allà i en compte de fer un servei normal s'ha convertit en una especulació que semblava més la cova d'Alibaba que una altra cosa. Per tant, això ha sigut també un problema a l'hora de no poder donar a l'abast amb tot el material per poder fer front a la pandèmia. En tercer lloc, crec que la pobra infraestructura per analitzar PCRs, que són els tests, en laboratoris i no fer tests a sospitosos i contactes. M'explico. Perdó. Les PCRs són una tècnica que requereix un laboratori especial i un personal adequat i que el resultat lo tenia en 24-48 hores. Això ha sigut un col d'ampolla que ha limitat la manca de poder fer test amb tota la necessitat que hubiera sigut necessària. Per una altra banda, tenim un bon sistema assistencial sanitàriament parlant, però no tenim una agència de salut pública com cal. Quan me refereixo a agència de salut pública me refereixo a la part de que està contemplat en la llei de sanitat, que és la que ha de fer la prevenció i la promoció de la salut. Aquí tenim un problema que no l'hem sabut. I s'ha posat de manifest pues, en aquesta pandèmia a l'hora de les dades, a l'hora de parlar de que si vols sí, si vols no, moltes coses. Aquí hem pinxat i penso que havíem de fer una autocrítica per potenciar la prevenció i la promoció de la salut. En cinquè lloc, la deficient coordinació del Ministeri de Sanitat amb les agències de salut pública. El Ministeri de Sanitat a nivell central és un ministeri testimonial perquè totes les transferències estan en les autonomies. I penso que el centralitzar tot en el Ministeri de Salut, malgrat que les comunitats autònomes continuen gestionant l'activitat, li ha vingut massa gran el fet de les compres, el fet de coordinar tots els esquemes a nivell de les diferents poblacions que tenien diferents ràtios d'infecció. Penso que aquí ha sigut un factor també determinant. En fi, aquest és el meu parer.
Doncs el que ara vull preguntar-li al doctor és perquè se'n parla quan passi l'estiu una possible segona onada, i anava a preguntar al doctor què passarà. Suposo que no serà igual, que tot el que ha passat ens haurà servit una mica com a lliçó i aprenentatge, perquè si hi ha d'haver un segon confinament la cosa sigui diferent. Com ho veu el doctor?
Lo primer és comprovar que el confinament ha sigut molt efectiu a tenor de les dades que mostraven la tendència a la baixa, encara que hi ha alguns casos, continuament hi ha alguns casos, i hem d'esperar que amb l'arribada del turisme i sobretot amb la interrelació entre autonomies que fins ara no existien, el risc de contagis augmenta. Per pal·liar aquest risc, el que hem de tenir és una vigilància extrema i fer PCRs a tot pacient que tingui sospita de Covid. No em val que hi ha autonomies que estan en el 53% de sospitosos, no, al 100%. I si no aconseguim això, estem jugant amb foc. Clar, el sistema és detecció del pacient que tingui Covid i estudi de contactes. Això és el que es diu contenció. Si som capaços de limitar aquests casos, podrem anar endavant. Com si se dispara els casos, pues aquí és quan la cosa pot agrujar-se. I faig un memòria d'una qüestió. Recordeu quan venien, tots els casos venien d'Itàlia, de la Lombardia, i de cop i volta apareix en València un senyor que va morir d'una pneumonia que no se podia etiquetar i resulta que feia quasi 20 dies que havia vingut del Nepal. Quan estaven comptant que venia d'Itàlia, per València no s'havia entrat. Clar, este és el problema, que la contenció és fonamental.
Doncs sí, i per acabar, ja que sempre que ha vingut aquí el doctor Paco Ester i ens ha parlat d'algun tema de salut, doncs acabem fent, ens fa una recomanació de com millorar aquest aspecte de la salut o què és el que hauríem de fer aquí. No sé com lligar-ho, però m'agradaria demanar-li al doctor que ens fes una recomanació, clar, a nivell individual, què podem fer cadascú, el nostre granet de sorra, quin comportament, potser seria la pregunta, hauríem de tenir per fer el correcte i ajudar una mica doncs, a la no propagació, més que a la no propagació, doncs això, a no arribar a infectar-nos per això, per no escampar-ho. Quin seria el comportament correcte que hauríem de tindre com a individus?
Acabes de citar la pedra angular de la lluita contra una epidèmia, sobretot una malaltia que no tenim tractament ni vacuna. És què podem fer a nivell individual, perquè les pandèmies se guanyen en el carrer, en aquest cas. Com? Evitant el contagi. I per evitar el contagi, repetiré una vegada més, és mantenir la distància social de 1,5 metres. Ja de tots sabeu de que les gotitas de transmissió són les que contagien, no? Utilització de mascaretes quan no sigui possible mantenir la distància social. Penseu que la mascareta, la majoria de mascaretes, les quirúrgiques, les normales, lo que fan és evitar que si jo tinc el Covid, evito transmetre a una altra persona. Però si l'altra persona se posa mascareta també, limitem al màxim que solament tindria la possibilitat d'un 1% de contagi. Per tant, si mantenir la distància social i si quan no la podem mantenir perquè entrem en un lloc tancat, com un supermercat, com nos la posem, estarem evitant la malaltia. I sobretot, com que el virus pot estar per les superfícies i objectes que podem contactar, sempre que toquem un objecte hem de rentar les mans. Com? O con sabó durant 20 segons o con un gel hidroalcohòlic. I tenir en compte una vegada més que l'única eina contra el virus és aquesta. Per tant, de pocs serveis tindre un bon sistema sanitari si quan fracassa que no s'han contagiat hem d'anar a un hospital. Podem sortir, però ens podem morir, i això ho hem de tindre molt present.
Benvingut de nou, estem encantadíssims de poder tornar a parlar amb el doctor Paco Ester i fins la propera.
Moltes gràcies, fins a la propera.
A Ràdio Ciutat de Valls parlem de les malalties i complicacions que afecten la nostra salut amb el doctor Paco Ester.